Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Josep, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Què té la poma de muntanya?
Mira, d'entrada té esperit de cooperació. Som 15 productors que estem al llarg de tot el Pirineu, a 5 comarques, i fa 9 anys que vam començar a fer la poma de muntanya, que és la millor del món, perquè és la de més alçada. La poma bona la fa l'alçada i nosaltres som els més alts d'Europa.
Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Cerdanya, Berguedà, Solsonès, aquestes muntanyes de sabor, tal com dieu. Clar, és una d'aquelles coses que moltes vegades, de fet s'havia perdut no gaire bé, perquè només quedaven pomeres a les cases de pagès. Com va sorgir aquest projecte?
Doncs mira, nosaltres fem el camí invers que es va fer fa 60 anys, quan la gent va abandonar la producció de fruita per dedicar-se a la ramaderia, a la producció de vaques. I ara justament es dona la conjuntura contrària. La ramaderia està patint i nosaltres creiem que hem despertat una nova alternativa de vida a la muntanya, a la producció de fruita.
També feu que hi ha molta gent, diguem-ne, que potser marxaria cap a llocs, diguem-ne, més atemperats o més a les ciutats i es quedi a viure aquí, que, diguem-ne, paradoxalment, clar, molta gent, diguem-ne, veu en el vostre paisatge allà on voldria anar a viure, no? És curiós.
Sí, bueno, és que nosaltres no ens plantegem això com una alternativa econòmica, encara que com a efecte secundari hi és, sinó que ens ho plantegem com una alternativa per quedar-nos al territori. Aleshores, amb tots els patiments que suposa l'agricultura, i l'agricultura de muntanya encara més, doncs nosaltres ens hem vinculat a la terra i pensem que és una activitat que se justifica i que permetrà, doncs, que nosaltres i els nostres fills puguem continuar.
Quines varietats feu?
Nosaltres fem varietats de nova generació. Són varietats produïdes per vivers francesos i alemanys i compleixen dos requisits. El primer és que són resistents al mutejat. El mutejat és un fong molt perillós a muntanya perquè tenim humitat. I el segon és que són bones. Per seleccionar-les, què hem fet? Hem anat als concursos de Tasta Itàlia i les que guanyaven, si eren resistents al mutejat, són les que van plantar.
Veig per aquí que hi teniu Golden, veig a Fuji, em sembla que és. Reineta o és... Quina poma és aquesta?
No, de les que estàs dient no n'hi ha cap. Això tot són híbrids del que estàs dient. Són híbrids de Golden, híbrids de Reineta, híbrids de Gala. Són varietats de nova obtenció que milloren amb molt totes les característiques de les precedents.
Hi ha una cosa que és vendre la poma així, però també, diguem-ne, feu transformació de la poma, que són aquests sucs, aquesta sidra, aquestes compotes...
Sí, hi ha una part de la poma que no es pot vendre, doncs perquè està tocada o perquè, bueno, no té les característiques visuals adequades, i les dediquem a transformació, ja sigui suc, sidra, fem un patillant, això és de nova obtenció, és una sidra sense alcohol, o compotes malmelades.
Josep, moltes gràcies.
T'ho agraeixo a tu. Moltes gràcies.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran.
Hem començat a la muntanya parlant de pomes i seguirem a la Gui Virgínies amb los cargomes a veure quin restaurant ens hi vol fer entrar aquesta vegada. Després anirem cap al Miracle, molt a prop de Solsona, perquè en Jordi ens posarà un vi a la taula d'aquest dia de Sant Esteve. Seguirem amb el pernil a veure de quina manera li agrada menjar-lo el cuiner Sergi de Maià. I acabarem el dia fent una bona ruta a Osona. Mireu, primer de tot, anirem a mirar a veure com es fa un bon pa de pessic de Vic. Després, ho maridarem amb una bona ratafia d'Osona i acabarem amb un bar de Vic, del centre de Vic, que hi ha un cuiner que li va molt el rock and roll. Què us sembla? Vinga, va, comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
I quan sona aquesta sintonia és quan obrim la nostra guia Virgínies de la Fonda de Catalunya Ràdio amb l'Òscar Gómez. Què tal, Òscar? Com anem?
Hola, molt bon dia, Pep.
Què fa el Catamayor i l'Uli Mantel?
Doncs van fent. En realitat són dos locomotores gastronòmiques fantàstiques i m'agrada tant en tant, pum, posar una mica de carbó a la màquina.
I avui què? Cap on anem?
Doncs mira, avui anem a Hostalets d'en Bas, a Can Font, que és un lloc on he menjat un dels millors esmorzars de forquilla del que porto d'any.
Home, ep, i això ho dius tu, que diumenge sí, diumenge no, vas a esmorzars de forquilla, Ganivet, tu.
Sí, sí, en això diguéssim que tinc bastant de background, perquè ho practico molt, ho practico molt.
I què hi vas menjar aquí, Can Font?
Doncs mira, vaig menjar diverses coses. La que més em va agradar trobar és una carn d'olla, és a dir, que tu arribes a les 8 del matí, que has d'arribar d'hora, perquè a les 8 del matí està pràcticament ple. Si arribes una mica més tard i està ple, no passa res, t'esperes una estona, s'allibera una taula i esmorzes igual. Però jo recomano arribar d'hora. Aleshores, jo a les 8 del matí a menjar una carn d'olla, a la botifarra negra, la pilota, la col bullida, em sembla una delícia i una fantasia total.
Hosti, a més, clar, jo no sé si aquell dia que hi vas anar vas venir directament, diguem-ne, de casa, diguem-ne, de comarques barcelonines, o vas quedar a dormir per allà, però si no, clar, ja, allò, després d'un parell d'hores d'haver-te aixecat, a les 8 del matí, això...
Sí, la veritat és que vam sortir a quarts de 7 de Barcelona i vam arribar. Doncs ja teníem la gana oberta, perquè t'has de dir una altra cosa. Sí, sí, era així.
Molt bé, i a part de la carn d'olla?
Doncs mira, fan molt bones pilotilles amb samfaina, molt bones, amb un sabor de carn i una textura fantàstica. Fan uns peus a la brasa sensacionals. Fan un fetge amb lletada que és de bogeria, que és el fetge, i escadet, primet, però el fan al punt i no els hi queda gens sec. I la lletada, o els lletons, que són aquesta glàndula que, dels mamífers de quan, que fan servir per processar tota la llet que mamen, que té aquest sabor tan especial, llavors la combinació amb el fetge doncs és descomunal.
Déu-n'hi-do. Tu vas menjar tot això?
Vaig menjar tot... Admeten mitges racions a moltes d'aquestes coses. Ho dic perquè jo vaig fer... De vegades gasto aquesta carta, que és demanar mitges racions, i així puc tastar més coses. Com, per exemple, els ossos d'espinada, rostits, i després amb salsats, que és un plat d'escurar. Si t'agrada escurar, així, agafar amb la maneta i anar escurant els racons de l'os de l'espinada, és fantàstic, perquè té un gust superintens, és supermelós, i és molt divertit. Jo m'he embrutat les mans, i a més, tenen el detall que, saps les marisqueries bones que et porten la tovalloleta de llimona, doncs ells també en tenen, però no per marisc, sinó per tots els que mengem amb les manetes aquestes parts del porc que són tan fantàstiques.
Doncs entra a la nostra guia Virgínies al restaurant Can Font dels Hostalets d'en Bas. Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres, una abraçada.
Que per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una sinfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
Aquests dies ens agrada fer una ruta també vitivinícola per anar per tot el paisatge català a buscar un bon vi per a passar unes bones festes de Nadal. I ara ens n'anem a un monestir. Perquè al monestir del Miracle allà hi trobem en Jordi. Jordi, molt bon dia.
Hola, bon dia. Cesc, què tal?
Què, ja comença a glaçar la vinya aquí al Miracle, al prop de Solsona?
Sí. Aquí estem ja començant ara en plena campanya de nadalenca i bé, també racionant les ampolletes perquè en fem tan poques que realment és allò que arribem justet a aquesta època a finals d'any.
Clar, perquè podem dir que el vi del Miracle no és que diguem-ne que sigueu un celler amb moltes i moltes ampolles, eh? Quantes en fa, Jordi, en total?
Ara mateix estem sobre les 6.000, entre 6.000 i 6.500 ampolles anuals. A poc anem creixent, com ja saps, vam començar de 0-0 I des que vam començar a plantar vinyes, doncs cada any anem creixent mica en mica, de passet de formigueta, i cada any doncs anem fent alguna ampolla més.
Això són aquelles coses bones que ens passen i que, de fet, la gent pot recuperar el reportatge que vam fer aquí a la Fonda. Ja fa una bona colla de mesos per parlar de la gastronomia del Miracle. Jordi, clar, jo ara estic fent la llista aquí, aquests dies, per veure quins vins posarem al damunt de la taula, i m'agradaria que n'hi posessis algun dels teus per combinar, no?, aquí, per als nostres convidats. Qui n'hi posaries?
Jo no dubtaria massa, en el sentit de que ara, justament ara, aquesta època, a més a més, traiem la nostra referència més preuada, que és el claustre. El Claustre del Miracle és una referència que traiem només 375 ampolles, que és un vi fet exclusivament només amb merlot, és un monovarietal, i el cuidem molt, molt, molt i molt. Fem una sola bota de 300 litres i li fem una criança de 12 mesos amb bota de roure francès, i després el deixem reposar amb ampolla, i ara realment arriba a aquestes èpoques finíssim, finíssim. I per aquestes entaulades que fem a aquestes èpoques, doncs jo crec que és inigualable per acompanyar aquests àpats tan, tan copiosos que fem de vegades, doncs ens van molt bé per ajudar, per acompanyar, vaja, funciona molt bé.
I clar, amb aquest vi del Miracle, tu quin creus que seria, diguem-ne, la menja, no?, l'àpat, diguem-ne, que li va millor amb aquestes característiques del merlot?
Clar, el merlot, aquesta varietat ens dona aquí al Solsonès, treballant aquí, doncs molt de potencial, tant de nivell de grau, tenim un vi de 15 graus, és super, super gastronòmic, tenim una acidesa molt alta, la qual cosa també és conferida per treballar les vinyes aquí en aquesta alçada on som. Recordar-te que estem entre 700 i 800 metres sobre el nivell del mar, el Miracle en concret estem a 830, i res, ens dona molta intensitat per acompanyar-ho de plats, ja et dic, els canelons de Sant Esteve, una bona sopa d'aquestes de carn d'olla, vull dir, uns guisats d'aquests nadalencs molt, molt, molt recarregats, doncs ens acompanya molt bé, perquè és un vi que té molt de pes i molta musculatura, i realment l'experiència és molt i molt bona.
Doncs mira, tenim un bon vi per prendre amb l'escudell Carrandolla d'en Jordi de Rim, de l'Empordà, i doncs pels canelons hi posarem aquest vi teu, d'un altre Jordi, però en aquest cas del Miracle. Esperem que passis unes bones festes, Jordi, i moltes gràcies per posar-nos un vi a la nostra taula de la cuina catalana.
Gràcies a vosaltres per la confiança i una forta abraçada des d'aquí al Solsonès.
Doncs vinga, bones festes.
Salut.
El pernil artesà de Can Mateu us ofereix aquest espai.
I avui volem saber quina és la millor manera de menjar-se un bon plat de pernil amb el cuiner i gastrònom Sergi de Maià. Sergi, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Tu t'agrada el pernil?
Em flipa, m'encanta. Per mi és un dels productes més meravellosos del món. A més, és que és viciós.
I com t'agrada menjar-lo?
A mi m'agrada poder-me'l tallar jo, o que me'l talli un bon especialista. Si no, pot ser, ja me'l compro un blister, però que sigui de bona qualitat. I després, que estigui ben atemperat i amb un bon pa amb tomàquet. Això no pot fallar, amb tomacó.
I per cuinar-lo, com el cuines tu, el pernil?
A mi el pernil, si és molt bo, m'agrada cuinar-lo poc, però, per exemple, amb una crema de carbassa, ara que venen aquestes carbasses dolcetes, combina molt bé. I si no, les perdius, una mica del greix amb un trosset de carn de pernil, li dona ja un grau superlatiu al plat.
Ara que dius les carbasses i el moniato, també queda meravella, eh?
També, també. Clar, tots aquests elements dolços, al final, conjuguen molt bé amb el greix i amb el salat del pernil, sí, sí.
I per veure, què hi posaries en un plat de pernil?
Home, jo tirant cap a la terra, amb un plat de pernil em beuria un bon vi de Costers de Segre. I si pot ser, de la zona del Pallars o del Montsec.
Sergi de Maià, suposo que deu ser per Vilanova de Maià, no?
Sí, és pel poble. Això va néixer fa molts, molts anys, quan dirigia el restaurant Reno, que els creatius van dir, hòstia, Sergi, company Castells, és molt llarg i tal, i què és el que també t'agrada al món? Dic, Vilanova de Meià. Diu, Sergi, Vilanova, Sergi, a Meià t'agrada? Dic, m'encanta. I des d'aleshores, doncs ja fa 22 anys, tothom em coneix per aquest nom.
Saps que no sabia com et deies de cognom real?
Ho veus? És la gran majoria no ho sap, perquè ja tothom m'identifica amb el Sergi de Maià, i aquí al poble em diuen el Sergi Caltapis, que és la casa que tinc aquí, o sigui que els meus cognoms reals estan als papers oficials i ja està.
Tu has tingut restaurants a Barcelona i un bon dia vas dir, saps què? tenco la paradeta, com deia el mestre del programa de TV3, i m'entorno a Vilanova de Meià.
Sí, això va ser just abans, un any abans de la pandèmia, on vaig decidir de mutu acord amb la meva família que havia de fer un canvi de vida, que no sabia cap a on em portaria. La idea era tornar a Vilanova a fer alguna cosa. Aleshores, la pandèmia va anar molt bé perquè em va donar temps suficient a poder pensar i repensar quin hauria de ser el futur. I van néixer, bueno, vaig treure un projecte que tenia al calaix des de feia 12 anys, que es deia Reviu la teva terra, que s'ha anat modificant, o ha anat creixent fins a crear la Fundació Coma de Meià, que és el projecte que estem engegant ara aquí dalt a Vilanova.
Fundació Coma de Meià. El nom ja té una certa entitat, perquè clar, quan fas una fundació ja la fas per alguna cosa, la fas per alguna fi, i no estem acostumats moltes vegades a veure fundacions que tinguin a veure amb la gastronomia, però tu això sempre ho has tingut al cor.
Sí, de fet, tot això va anar creixent, perquè faig una empresa, faig un no sé què, i junt amb el Marc Vilaú, que en aquella època era el director de la Fundació Emis a Can Moragues, a Girona, que també hi col·laboro, em va dir: Sergi, això té tota la pinta de ser una fundació. Aleshores vam començar a treballar-la, vam començar a pensar i a repensar tot el que s'havia de fer, i bé, ha sigut 2 anys i mig de feina, perquè és un projecte molt gran i vol anar lluny, i tot això pren temps. I res, vam trobar les tres claus de volta de la fundació. Volem ser una fundació que ens dedicarem a la cultura gastronòmica, a la cultura agroecològica i al projecte social i mediambiental. Aquestes són els tres peus. Desenvolupant projectes de dinamització al món rural. Vull dir, aquí estan totes les oportunitats, està tot per fer, el que passa que falta aquesta empenta per fer, no? I volem dedicar-nos al repoblament de petits pobles. Vull dir, ja és un projecte que va molt, molt més enllà de lo que és el Sergi Ameyà en si, no? És un somni, una idea, doncs, que es va consolidant dia a dia.
Clar, quan barreges la gastronomia, el territori, el paisatge, la gent, les persones, els productes, la tradició, em surt una cosa que és molt interessant, que són els orígens i la identitat, no? Cosa que moltes vegades a molts indrets de Catalunya això s'ha anat perdent. Per sort encara tenim, però a molts llocs s'ha anat perdent.
Sí, es va perdent, i després el que jo estic copsant, ara també faig moltíssima formació arreu del territori. Mira, ahir just vaig estar a la Terra Alta fent formació per restaurants i hotels i productors. Costa que la restauració local, no sé, pues, que facin servir productes locals. Vull dir, és la lògica, no? Tu te'n vas a Itàlia i evidentment menjaràs territori. I aquí ens passa moltes vegades que o la desconeixença o la por a apostar per aquests petits productors fa que perdem aquesta identitat culinària. I nosaltres volem ser simplement, des de la més gran humilitat, doncs això, una palanca de canvi, una palanca de futur per ajudar la gent del món rural a desenvolupar-se en tots els àmbits, a nivell multidisciplinar. Vull dir, parlarem de cultura, parlarem d'art, parlarem d'arquitectura, parlarem d'agricultura, parlarem de gestió de les aigües, gestió dels purins, que aquest és un tema molt, molt, molt delicat, però volem tocar tots els temes per aportar idees i que la gent almenys tingui certes solucions que apliquin o no. Això ja després serà de cadascun, però la idea és aquesta, i treballar amb nanos, amb persones amb risc d'exclusió social per donar-los una oportunitat. Una oportunitat per ells i una oportunitat pel territori, perquè Vilanova de Meià és un poble que té vida i això, però vulguis o no, el despoblament es veu, vull dir, i el copses, perquè els padrins ens van deixant, per desgràcia, i jovent n'hi ha poc, però aquest és el fet que nosaltres volem impulsar aquí.
I com ho penses fer? Perquè, clar, és un projecte molt gran. Quanta gent sou ja al projecte?
Mira, actualment som 3 persones ja treballant. Tenim 3 patrons bastant importants que estan al darrere, i ara estic sumant petits patrons més, i en patrons econòmics, i després hi ha el patronatge més científic, més tècnic, que portarà idees i repensarem tot el projecte dia a dia. Nosaltres la intenció és anar creixent a poc a poc, no tenim cap pressa. Com anem lluny, al final qui corre molt no arriba mai, no? I aquest és el tema. Està la Mar Novell, que està portant tota la part jo sempre dic que és la que ha assegut el projecte i que l'ha posat en ordre, estic jo i està el César, que està portant tota la part econòmica.
Clar, un projecte d'aquestes dimensions, sempre hi ha aquella frase tan bonica que diu que una passejada comença pel primer pas, no?
Exacte.
I quin és el primer pas que esteu ara, Sergi?
Mira, el primer pas va ser la presentació que vam fer a la Fira de la Perdiu, com bé has dit, el primer diumenge de novembre, que es fa des de fa 900 anys aquí, i vam fer la presentació. Mentre tenim dos projectes ja que estan engegats, que són els vídeos de petits productors, que es diu els productors a fons, on agafem productors d'aquí del territori, Noguera i Pallars, ara d'entrada, però ho volem fer extensiu a tot el país, on fem una entrevista, bàsicament. Volem conèixer la persona i que ens expliqui el seu territori i, en conseqüència, el seu producte. Estem amb un llibre també de cuina històrica, amb dos cuiners més, el Miquel Calent, de les Illes Balears, i la Llúcia, que és del País Valencià, i estem fent un llibre per als tres quarts de mil·lenni del Consolat de Mar, i així anem encetant tots els petits projectes. Hi ha coses que encara no es poden dir, però que es van engegant a poc a poc. 2023 serà l'any de l'eclosió, i ja et dic, anem a poc a poc, primer un pas, després l'altre. La idea és tindre espai gastronòmic, un hort que sigui didàctic i comestible, i a partir d'aquí tot el que anirem fent. Ja tenim calendaritzats 4 anys, o sigui que tenim molta feina per davant.
Clar, això, ara que ho dius, seria molt fàcil, diguem-ne, potser fer-ho a Barcelona, o molta gent pensaria, home, això ha de ser Barcelona, i dius, i per què, no? Per què no pot ser a Vilanova de Meià?
Exacte, aquesta era la idea, no? Perquè al principi, home, la Seu la fem a Barcelona, dic, no, és que, o sigui, el fet és el món rural, o sigui, tenim un espai únic, meravellós, que és Catalunya, tenim un món rural únic, meravellós, que és tot el territori català, i hem de dedicar-hi esforços, hem de dedicar recursos a reivindicar aquest territori. Vull dir, com et deia, està tot per fer. Vull dir, necessitem de tot aquí, i les oportunitats hi són. Quan la gent es comenci a adonar que les oportunitats de feina, que les oportunitats de vida estan en el món rural i no a la ciutat, en molts casos, penso que serà el pas que acabarà fiançant aquesta idea. De fet, Vilanova de Meià podria haver sigut Vilanova, podria haver sigut Valdemar o qualsevol altre poble, però és perquè jo sóc d'aquí, bàsicament.
Has dit que hi havia també una part social de persones amb risc d'exclusió social. Com els integrareu en el projecte?
La idea és ser un centre de formació. Nosaltres el que volem és, doncs, quan hi hagi l'espai culinari en marxa, doncs els nanos que puguin entrar a través dels acords que s'arribi amb Càritas Lleida o amb altres entitats, doncs vindran aquí a formar-se i tindran un ofici. Es formaran en agricultura, es formaran amb totes les disciplines que nosaltres toquem. I el que farem serà repoblar el territori en aquest aspecte.
Sergi, tenim moltes ganes que ens vagis explicant tots els ets i uts d'aquesta fundació, que treballarà per al territori, treballarà per la seva gent, treballarà per la gastronomia, pel producte, per la pagesia. I si et sembla, aquest 2023 ens tornem a trobar per aquí, perquè aquests secrets que encara ara no ens pots explicar, espero que ja ens els vagis desgranant. Què et sembla?
Em sembla perfecte. El que et deia, anem a poc a poc, i prefereixo anar donant les dosis exactes de projecte. Podríem haver parlat molt més i això, però hem cregut adient anar-ho fent a poc a poc. Al final, si fas una esbombada massa grossa, l'expectativa és molt grossa. Aleshores, ara l'expectativa hi és, perquè tothom pensa què estem fent, però a poc anem fent. Llavors ja anem explicant que tenim dos projectes que no són petits, que hem començat, i els altres que estan en camí.
Doncs vinga, va, anem a veure si trobem alguna perdiu escabetxada per aquí.
Sí, són ben bones aquí,
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc, d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia al rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu, per gaudir-lo en qualsevol moment.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I avui comencem la ruta a Vic. Concretament, vaig en recerca d'una pastisseria que està al carrer Jaume I, el Conqueridor, ja hi soc, però soc el número 7, i aquest és el número... Ah, mira, ja ho veig aquí. Pastisseria Bruguer. Sí, sí. Obro la porta i ja m'hi trobo la Conxita. Conxita, molt bon dia.
Bon dia.
Bueno, veig que no et dius Esteve, eh?
No, em dic Conxita.
Escolta, i des de quan fa que ets aquí?
Doncs del 99 vam obrir, per l'agost.
Déu-n'hi-do, i com va ser això?
Doncs mira, teníem il·lusió de fer molts bons pastissos, posar molt bon gènere i fer una innovació a Vic. I la veritat és que ens ha anat bé, molt bé.
Home, no esteu ben bé al centre, eh? però va bé perquè hi ha aparcament aquí.
Sí, la gent ja es desplaça quan vol una cosa ben feta.
Quan les coses són bones, la gent fot quilòmetres, eh?
Exacte, sí, sí, així és.
I aquí el que talla el bacallà, bé, més que el que talla el bacallà, el que talla el pa de pessic, qui és?
En Lluís, bueno, tot ho fa ell, eh?
Sí, he trempat?
Sí, amb l'ajuda de... que té bons treballadors.
Ah, mira, ja el veig aquí. Lluís, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Escolta, Lluís, com és això d'obrir una pastisseria a finals dels 90 i estem al 22, ja gairebé tocant el 23, i això és un no parar?
Sí, vam muntar el negoci que tenia 25 anys i, bueno, tenia molta il·lusió de fer la meva i d'emprendre aquest nou camí.
Bons pastissers, bona xocolata i bon pa de pessic, perquè què té el pa de pessic de Vic que ja porti el nom incorporat?
Doncs, bueno, és un pa de pessic que és com un biscuit molt flonjo, que passa molt bé i té fama, diria, mundial.
Ja, amb això desgranem-ho, perquè, clar, un pa de pessic és una cosa tan senzilla, però després, quan tu la fas a casa, veus que no és ben bé el mateix, no? Primer de tot, suposo que el més important és tenir uns bons ous.
Sí, és la matèria prima principal i més important, perquè, o sigui, ha d'esponjar bé, i ha de quedar lleuger i per això necessites uns bons ous.
Després, un bon sucre.
Sí, un bon sucre, si pot ser, doncs, de canya, i, en fi, però de fet el més important són els ous.
Temperatura ambient, no?, a l'hora d'emulsionar-los, sempre diuen això, eh?, que els ous per anar bé s'han d'emulsionar a temperatura ambient. Si són freds, els hi costa de pujar, no?
Sí, els costa més perquè no emulsionen tan bé, necessiten una mica de temperatura, correcte.
I després la farina, eh? La farina, sense farina no hi ha pa de pessic.
Sí, la farina és, diguem, és l'estructura del pa de pessic, no? És com els ossos amb el cos humà, si no hi ha farina no s'aguanta.
Clar, hi ha una cosa que és molt important, que és el fet de barrejar, no?, la farina amb els ous emulsionats, amb el sucre, i no sé si hi tens algun secret més amb aquest pa de pessic.
Sí, hi ha un secret, però els secrets no es poden dir, no? Vull dir, és una cosa que, esclar, tothom té la seva libreta, no?, que diuen.
A veure, Conxita, això dels secrets, encara n'hi ha de secrets o no?
Sí, i tant.
I tu no me'l diries pas?
La pastisseria, no, perquè en Lluís és en Lluís, però la pastisseria no és com la cuina. Tot ha de ser molt programat, la mesura, tot, si no, no surt bé.
De fet, sempre parlem, no?, que a la cuina parlem de receptes, parlem de tècniques, i en canvi a la pastisseria parlem de fórmules, no, Lluís?
Sí, perquè és una cosa que ha de ser molt precisa, perquè si varia una mica no queda igual, és totalment diferent. La pastisseria és més precisa que la cuina, no? I, per tant, és una mica més meticulosa en aquest sentit.
I després hi ha una cosa que és el forn, eh? I el forn, aquí hi ha temperatura i vinga, i el temps.
Sí, el forn és on es produeix la màgia, no? Tu poses el producte i un cop a dintre allò fa màgia, no? Però per fer la màgia s'ha d'haver treballat bé.
Quants de pans de pessic de Vic soleu fer aquí vosaltres?
Bueno, solem fer una vintena cada dia en venem.
Home, Déu-n'hi-do, no, Conxita, quin fart d'embolicar.
El cap de setmana en venem més, això és el dia a dia, però el cap de setmana es triplica i quadriplica. I el dia del mercat també.
A mi, ja, quan entro en una pastisseria, sempre penso en un capítol molt bonic d'un llibre molt senzill i molt bonic d'en Philippe Delerm, que es diu El primer cop de cervesa i altres plaers minúsculs, que parla d'aquella litúrgia d'anar a buscar les pastes el diumenge després de missa. No, jo suposo que hi ha molta gent que segueix una litúrgia semblant, no?
Sí, bueno, ara a missa 2 no s'hi va tant, però quan han anat a caminar, quan llavors venen, sí, sí, continuen venint a l'hora punta, sempre el diumenge, doncs, tenim bastant ple, no és per dir-ho, però...
Sí. Conxita, vos que esteu aquí darrere del taulell, qui és que compra pa de pessic? Perquè, clar, és una d'aquelles menges tradicionals de casa nostra que molta gent la té al cap, però no sé si és, diguem-ne, si el gasto la fa més la gent, diguem-ne, més de mitjana edat o gran, o també la gent jove.
Hi ha nens que els agrada moltíssim el pa de pessic, molt, molt. Els grans, però els nens els agrada molt, sí, sí.
I què representa per a vosaltres haver entrat en aquest gran cistell fantàstic d'aquí d'Osona amb el pa de pessic? Perquè, clar, això és un repte, és una cosa molt bonica, però clar, després també, ostres, et fa pensar, eh?
No, a nosaltres ens ha agradat molt i ens ha fet molta il·lusió, perquè és un aparador que arribes a gent que abans no arribaves. Vull dir, no, estem molt contents en aquest sentit.
Escolteu, hi ha una cosa, a veure, el pa de pessic ja ho sabem que sol és bo, eh? Però vosaltres que, diguem-ne, ja se us veu allò, la dolçor que genereu, diguem-ne, per tots costats, com us agrada més menjar-lo o amb què us agrada més combinar-lo?
Ai, quan hi ha una mica de gana, doncs em passa perfecte. I veig que la gent també, on hi ha que ens fan fer la xocolata i suquen un, dos, tres pans de pessic. Sí, sí, i en canvi abans de ser a la cistella la veritat és que no en veníem tants i ara cada vegada en venem més.
A mi una manera que m'agrada molt el pa de pessic és amb la llangonissa. Mira, ja que som a Vic, amb la llangonissa de Vic.
Sí, sí, és un producte que lliga amb tot, amb la xocolata, amb la llonganissa, amb un bon vinet, amb tot, és molt versàtil.
Ho ets tu, Lluís, d'això del dolç i el salat de combinar?
Sí, de fet aquí fem un apartat de salat aquí a la botiga i també té molt, molt, molta marxa, marxa molt també, sí, sí.
Abans ens recordaves de que aquí Vic va néixer el Fòrum Gastronòmic, jo me'n recordo, jo hi era, però clar, hi havia una altra cosa que és el Trufòrum, no? I jo penso, carai, no sé si en Lluís algun dia ha fet el pa de pessic amb espurnes de tòfona.
Sí, 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 l'he fet alguna vegada, però el fem més per encàrrec, perquè, és clar, no és un producte econòmic, per dir-ho d'una manera, no? Però sí, també n'hem fet amb oli de tòfona i amb tòfona sencera, també.
Doncs mira, jo faré una cosa, si us sembla. Jo agafaré uns quants pa de pessic i avui me'ls emportaré una mica lluny, perquè ara me'n vaig cap allà dalt, a la muntanya, cap a Sant Quirze, i agafaré una mica de ratafia i després aniré a buscar algun cuiner a veure què em cuina. Us sembla bé?
Perfecte, vull dir, estàs a la comarca perfecta per fer aquests maridatges.
Doncs vinga, escolteu, moltes gràcies per aquesta ruta i bé, us ajudo a embolicar, Conxita?
Sí, i tant, i tant, i tant.
I amb el pa de pessic, el cotxe ben guardat, m'han anat fins a Sant Quirze de Besora, al carrer Sant Josep número 35, perquè aquí hi fa una flaire d'herbes aromàtiques i d'alcohol espectacular. I per què? Doncs perquè aquí hi ha la destil·leria de Can Bosch. Mira, ja vaig aquí, obro la porta. Faustí, què tal?
Que és aquesta salsa...
Hola, què tal? Bones...
Escolta, aquest aroma que teniu aquí, hi és sempre o me l'heu posat avui perquè venia jo?
Aquest aroma és fruit de totes les botes on tenim les ratafies envellint. És un aroma que tothom s'enamora quan hi entrem.
Faustí, quanta història hi ha entre bota i bota aquí?
Hi ha una història llarguíssima. Aquesta empresa va ser fundada l'any 1892 pel meu rebesavi, la meva rebesavi, concretament, i el meu besavi.
Clar, i d'aquí tu ets la cinquena generació o la tercera?
La cinquena i la sisena que hi està treballant.
Home, això és una d'aquestes coses bones, no?, que segueixi el camí.
Sí, sí, veiem, quan portes tants anys i tantes generacions, i quasi ve un repte, no?, continuar.
Clar, vosaltres, de fet, sou aquells, jo sempre dic, sou aquells Astèrix i Obèlix, no?, de la Gàlia, que ara tot això de la ratafia s'ha posat molt de moda els últims anys, però només parlem de 15 o 20 anys enrere, la ratafia no tenia, podríem dir, saps allò, el reconeixement que té ara.
Aquí això que has dit és molt interessant, realment, la família Bosch, a més que junt, diguem, amb altres ratafiaires de Catalunya, pocs érem els que varen mantenir la flama. El meu pare, mai millor dit, va patir el que se'n diu la travessa del desert, quan ens van envair els licors centreeuropeus, els licors de fruites i quan havies d'anar a un restaurant i demanar una ratafia i veies que anaven remenant la nevera fins a que al final trobaven l'ampolla. Aquell moment va ser realment difícil. A Ratafia Bosch vam fer una feina molt forta al seu moment, llavors de prestigiar la ratafia com a licor digestiu, i certament ara estem recollint els fruits.
Nous verdes, un conjunt d'herbes aromàtiques, una bona alquímia dins d'alcohol, amb una mica de xarop, i després el repost amb aquestes botes que fan la feina que han de fer, no?
Sí, sí, sí. Les botes fan un, diguem, és un procés d'afinament, és un procés natural, Tot el licor, com totes les coses bones, si el licor és bo, és com un bon pernil, també vol un repòs. I en aquest cas la ratafia, doncs la nostra, en aquest cas la ratafia premiada com a aliment excel·lent d'Osona, la ratafia de reserva, té un envelliment de quasi bé 2 anys de repòs en bota de roure.
Això vol dir que, home, 2 anys, déu-n'hi-do, Això vol dir que l'hem de deixar força estona aquí. Però va, digue'm algun secret, quantes herbes aromàtiques i espècies porta aquesta ratafia?
Aquest és el secret, ho has dit tu. Jo sempre m'ho han demanat moltes vegades, jo dic, mira, ho conteu, entre 20 i 40 pots escollir el número 1.
Home, però clar, entre 20 i 40 hi ha molta diferència.
Sí, sí, realment és veritat que no comentem mai la fórmula. Sí que t'haig d'explicar, que això no és cap secret, que és que la nostra ratafia és la ratafia típica catalana de tota la vida, que la base són les nous verdes, i que llavors porta una munió de plantes aromàtiques i d'espècies. Perquè d'espècies la gent no en parla gaire, no solem dir nous verdes i plantes aromàtiques. I no hi ha ratafia que no es preciï, que no porti espècies.
Home, que si una mica de nou moscada, que si una mica de canyella, no?
Una miqueta d'anís estrellat.
Una miqueta de tot, no?
Una miqueta de clau.
Sí,
la ratafia, i també és una mica la gràcia, no?, de la ratafia, que és un licor que és molt viu en quant a productes que hi van a dintre, i també és un secret del per què, doncs, hi ha diverses ratafies, hi ha ara en aquest moment tantes ratafies. Jo crec que això és molt positiu pel sector, sempre i quan, i aquí vull posar especial esment, sempre i quan no oblidem que la ratafia catalana per autonomàcia, hi ha un producte que no pot faltar.
A veure, quin és aquest?
La nou verda. Sense la nou verda no podem dir ratafia. I aquí encara hi afegiria una altra cosa, si em permets una llicència. Antigament es havia fet ratafies de molts productes, ratafies d'altres fruits, de codony, ratafia de cireres, ratafia, etc., del licor que vulguis. Això es havia fet antigament quan es va fer servir la paraula ratafia com un comodí. Actualment, la legislació diu que només es pot dir ratafia si es fan servir nous verdes i plantes aromàtiques. Per tant, tot el que no està fet amb nous verdes, legalment no es ratafia. I això és bo dir-ho, perquè si no, portem a la gent, al públic en general, el podem portar a una gran confusió, perquè si no hi hagués aquesta norma o aquesta llei escrita, realment podries fer en ratafia de, doncs, comptem els fruits que hi ha, doncs, de 70 fruits, i això al final crearia una distorsió enorme al mercat.
De fet, tenim la paraula màgica, diguem-ne, de tota la vida, que és licor, no? Licor de poma, licor de codony, no cal dir-li ratafia. Sobretot ara, diguem-ne, que aquests 10 o 12 anys ençà, el nom de la ratafia, no sé com ha sigut això, que hi ha hagut aquest rebombori, no?, amb tot això, fa que, doncs, que la ratafia avui en dia, a tot Catalunya, s'hagi extès el consum. Perquè, clar, quan jo era petit, jo me'n recordo que, a més, la ratafia era molt allò comarcal o supracomarcal, no? És els d'Olot, que el de la Garrotxa, tiràvem una mica cap a la zona de l'Empordà, no gaire més, i tenies la teva ratafia. Els d'Osona i el Ripollès teniu la vostra, els de l'Empordà tenien la seva, no? I anava una mica territorial, no? Com ara ens passa amb les cerveses. I en canvi ara, jo crec que qui més qui menys, moltes vegades, qui li agrada la ratafia, té 3, 4 o 5 ratafies a casa, perquè totes són diferents. I això és el bo, no?, d'això que heu fet una gran cultura del món de la ratafia.
correcte. Això és la nostra riquesa, és el que t'he comentat abans. O sigui, jugant a mi moltes vegades em comenten, ostres, però tens molta competència, ara surten moltes ratafies. Dic, bueno, jo els hi responc, això és senyal que el sector és viu. Per mi és una bona notícia. Lo estrany era el que passava quan jo era petit. Jo ja tinc 56 anys, em vaig posar a treballar a casa amb 20 anys, i llavors, com m'ho havies dit tu, quan me n'anava al Pallars me'n trobava una, quan me n'anava al Girorès me'n trobava una altra, quan estava a Osona, Ripollès i part del Berguedà hi trobava la Bosc, i jo moltes vegades havia pensat, carai, no és normal que, diguem, dintre del món aquest de la ratafia no hi hagi competència. I això no era altra cosa, doncs, que hi havia tampoc, també poc consum. A partir de que s'ha popularitzat la ratafia, doncs tots hem trencat una mica de fronteres, i això no deixa de ser una bona notícia que hi haguin diferents marques que la gent puguin escollir.
Ho has dit tu, l'artafia sempre ens l'hem pres com un estomacal, com una manera, diguem-ne, de cavar l'àpat, acompanyat d'uns carquinyolis, d'unes galetes, però cada vegada també hi ha una certa gent que la pren com aperitiu, amb una miqueta de sifó. Tu també ja ho fas, això, de prendre's la ratafia com aperitiu?
Aquí va haver-hi un problema, que és que la ratafia no deixa de ser un licor. I llavors hem de partir de la base de que tots els licors, no licors, tots els productes que es prenen amb sifon són de baixa graduació. El que és de més alta graduació és el vermut. Tota la vida hem fet el vermut amb sifon. Però el vermut té 15 graus. En canvi, una ratafia, la majoria, es mouen entre els 26 i els 29 graus. Llavors, què passa? Doncs que antigament hi havia molta gent que agafaven una bona castanya prenent la ratafia amb sifon. Jo, doncs, de ben jovenet, al veure que això era un problema, perquè tu vols que la gent es prengui el teu licor per disfrutar i per fruir de les festes i d'una bona sobretaula, i quan veus, doncs, que hi ha una persona, doncs, que em fa un mal ús per culpa del sistema de prendre un amb sifon, doncs et mostres llavors ja sempre més reaci a popularitzar el consum de ratafia amb sifon. I parlant de l'actualitat, encara hi ha algú que ho recorda, però jo darrerament fa anys que no he vist, almenys aquí a la comarca d'Osona, ningú que se la prengui amb sifon, i espero que se la segueixin prenent sola, per anar ben fresca i, si volen, acompanyar-la amb uns glaçons.
I un bon pa de pessic de Vic com aquest que tinc al cotxe, eh?
Bueno, després allò, aquest postre és fabulós, llavors ja s'allarga la vetllada.
Tu què ets, de posar-hi una miqueta allò un glaçó i per donar-li aquell punt de frescor, o de posar la ratafia a la nevera?
Jo sóc de posar la ratafia a la nevera o al congelador. A vegades els puristes diuen, ostres, el congelador no cal, perquè tan fred li treu aromes, li treu gustos, i jo sempre els responc, bueno, per si el volem fer una sobretaula, la sort de posar una ratafia que l'has tingut al congelador a dintre de la copa i fer sobretaula, com que estem tots a casa amb calefacció i a l'ambient que és confortable, el que ens assegurem és que aquella ratafia que no ens la volem pas prendre de cop, que volem fer, mai millor dit, la sobretaula, la xerrada, doncs al cap d'una estoneta encara estarà fresca, perquè aquesta és la gràcia, no? Que la ratafia estigui fresqueta, no molt freda, evidentment.
Escolta, jo si sembla faig una cosa, tinc el pa de pessic al cotxe, agafo una ampolla de ratafia i me'n vaig a veure un bon restaurant que ens hi farà aquí un maridatge, no sé si a la cuina o què ens farà. Què, compres o no?
Ja està fet això.
Doncs vinga, va, moltes gràcies i sobretot, aquest perfum que teniu aquí l'hauríeu de vendre envasat.
Llàstima que no es pot. Gràcies a tu.
Bé, i de camí cap a Sant Quirze ja torno a arribar aquí a Vic, però ara me'n vaig a l'altra banda de Vic, me'n vaig cap al centre, concretament al carrer de la Riera número 25, perquè allà m'han dit, allà t'hi espera l'Uri amb el seu bar, el bar T. Mira, que ja el veig aquí a l'entrada. Hosti, quina entrada més bonica aquí. Uri, bon dia.
Què tal, com anem?
Bé, fantàstic, home, aquí amb aquesta entrada. Escolta, no fa pas gaire que hi ets aquí, no?
No, vam inaugurar a principis de setembre d'aquest any.
Uita, res, això ha acabat d'estrenar. I abans estava una altra localització.
Sí, estàvem al carrer Sant Miquel amb el gravat.
Home, aquí és bonic estar aquí, aquí baix amb aquest espai tan fantàstic, i a dalt també s'hi cuina, no?
Sí, a dalt és el caló de tota la vida.
I què és el bar T per l'Uri Sala?
Bueno, és el bar que ens mereixem, bàsicament. És el bar que fem el que volem, quan volem, i que a la gent li agrada, en principi.
M'agrada això que dius que fem el que volem i el que ens agrada, perquè moltes vegades en un restaurant no fas el que t'agrada, sinó el que vol la gent. Això no ho tenim clar, eh?
No, això no va amb nosaltres. Ho fem, anem al nostre aire tota l'estona.
Uri, tu d'on has mamat la cuina?
Bueno, he estat a molts llocs bons, però jo sempre parlo del Paco Guzmán del Santa Maria. Allà és on va començar tot el show.
Això fa quant de temps?
Això any 2002, poder? Sí, 2002.
Ja fa 20 anys.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Quins són els teus productes preferits que tens aquí al Barter?
Bueno, estem treballant amb molt producte, ara mateix amb molt producte de proximitat, molta llangonissa, molta ratafia, fem servir molt producte d'aquí i toquem puntualment temes de temporada. L'única cosa és que ho barregem molt tot i no podem dir que fem una cuina de temporada o una cuina catalana o així. Toquem molts pals i ens anem molt de seguida cap al mexicà, cap al xinès, cap al japonès.
Home, fer un plat de cuina mexicana, mira, amb aquest pa de pessic que et porto, amb aquesta ratafia, vull dir, aquestes clocades d'ullet, això ha de ser interessant, no?
Sí, això ho fem, i no sé si ho pensem gaire, però ho fem. Llavors, jo que sé, per exemple, aquesta última setmana és veritat que hem fet el taco al pastor de tota la vida, amb pinya, cap de llom, i hem posat ratafia per la cocció. No és habitual, però ho fem.
Clar, és que moltes vegades sempre parlem de que hi ha, no? o per una banda, o la cuina tradicional, per l'altra la cuina d'autor, però hi ha una... Mira, en Juli Soler, que segur que ens està escoltant avui, sempre deia que de cuines només hi havia dues, la bona i la dolenta.
Home, molt, molt d'acord. Vaig poder-hi treballar amb en Juli Soler i la veritat és que si ho deia en Juli Soler ja està, no?
Paraula d'estot, no?
I tant, del tot, del tot, del tot.
Tu també fas la pinta d'escoltar música quan cuines, no?
Sí, això sempre. Sempre.
Quin fons musical hi ha al Barter mentre va fent això que en diem la mise en place?
Bueno, és que posem la mateixa música per la mise en place i pel servei i no ha acabat d'agradar gaire, però ho continuem fent. I ara mateix escoltem bàsicament molt tecno.
Corei, tecno? Tecnologia dels aliments, no? Podríem posar?
Bueno, bueno, ens busquem el ritme. Tenim una cuina oberta, la gent ens veu tota l'estona i a mi em fa molta falta la música mentre treballo.
A veure, avui m'has dit que has fet uns tacos del pastor que hi has posat la ratafia d'aquí a Osona, de Can Bosc, jo ja te la porto. El pa de pessic no sé si em fas alguna cosa també a part.
Mira, el pa de pessic fem un plat, que no el tenim sempre, però el fem molt sovint, que és un plat que fèiem al Santa Maria amb el Paco Guzmán, el Xavi Codín, aquesta colla, i és un plat molt senzill, que també porta un altre producte molt d'aquí, que és la botifarra negra, i és just, fem el pa de pessic, el tallem així a deuets, i fem com un montadito, amb botifarra negra a sobre, que la marquem a la planxa, i llavors a sobre hi posem una mica de pell de taronja confitada, amb una mica de ceba tendra, un raig d'oli i una mica de pebre.
Una pa de pessic, botifarra negra, pell de taronja, això fa venir ganes de tastar-lo, no?
Home, és un plat que amb un trosset no en tens prou, la veritat, amb un montadito no n'hi ha prou. I és un plat com molt senzill, però que agrada molt i que, bueno, que és, a més és un plat que jo faig bastants cursets i bastantes coses d'aquestes i és un plat que el fas i que a la gent li agrada molt i que el repeteixen a casa seu i que surt molt bé.
Clar, moltes vegades, ara que estem en aquest món de les xarxes, a vegades t'empesques allà a fer una recepta ben complicada i te'n dones compte que les que es veuen més són les receptes més senzilles. No sé si al restaurant també la gent ara està tan acostumat a menjar segons quin tipus de cuina així, és que a vegades el que vol menjar és producte, no? I ja està ben fet i ben elaborat.
Sí, nosaltres anem per aquí. Ja et dic, a vegades ho emmascarem, però no hi ha més secret doncs, de comprar orades ara que n'hi ha, o comprar calamars, o comprar el que toqui en el moment i no molestar-lo gaire, no marxem gaire. Potser et pot sorprendre algun acabat o algun gust, toquem bastant el picant, toquem bastant la mar, que és un tema que aquí no acaba d'entrar molt, però nosaltres ho fem i ho equilibrem bastant i estem molt contents nosaltres i la gent que ve.
Aquest matí, quan he estat a la pastisseria, hi parlava, doncs, i deia, home, el pa de pessic que tenim aquí i la tòfona, ara que estem en plena temporada, això també lliga bé, eh?
Sí, 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 un bon pa de pessic, una mica de tòfona i un raig d'oli, ja ho tens, no?
Mira, un altre plat pel barter.
Mira, doncs sí, és ben senzill i és que és això, o sigui, és que no ho has d'espatllar.
Uri, aquesta gorra que portes m'agrada molt, també té un simbolisme, eh?
Sí, és la dels xuclis, de la FANOC, de la lluita contra el càncer infantil i adolescent, i aquest fa uns quants dies ha set la festa i han fet aquestes gorres i ben xules que són.
Avui que som el dia de Sant Esteve, amb aquesta gorra i un bon pa de pessic menjat, tal com diu el seu nom, a pessigades i una bona copeta de ratafia, això per gaudir d'aquesta tarda de Sant Esteve, fantàstic.
Amb això, i si tens llar de foc, ja ho tens.
Uri, moltíssimes gràcies i sobretot no deixis de cuinar amb aquesta saviesa i aquesta tendresa que emmetzina la teva mirada.
Doncs així ho farem, no ho sabem fer d'una altra manera.
Mira, saps què? Fa res que em quedi que compartim els pans de pessic i la ratafia?
Ja hi podem anar.
Gràcies.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase molt gastronòmica. Menjar és una necessitat, però menjar de forma intel·ligent és un art. Esperem que ho hàgiu gaudit, que gaudiu d'un bon dinar de Sant Esteve, que avui segurament que a moltes cases toquen els canelons, i si tot va bé, ens tornem a trobar d'aquí uns dies. Adeu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama i esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.